Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts, encetem aquesta tercera hora del Versió RAC 1 i ho fem saludant el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC 1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I avui ho fem, comencem amb una notícia que hem conegut aquest migdia, i és que els bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil busquen des d'aquest dilluns una parella de 27 anys desapareguda al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Què en sabem d'aquesta desaparició?
Doncs,
què se sap d'aquests dos joves?
Poca cosa. Són dos senderistes que estaven fent la ruta Carros de Foc quan se'ls va perdre la pista el passat diumenge. Les seves famílies van ser qui van denunciar la desaparició després de no tenir notícies seves. Des del passat divendres, va ser l'últim cop que van comunicar-se amb ells, i havien d'haver arribat a casa diumenge, dia 27, quan els esperaven i no han tornat. Ara s'ha posat en marxa un operatiu de recerca format per dos helicòpters, 6 dotacions terrestres, una unitat canina i 2 de suport dels bombers, a més de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, com comentaves, i els estan buscant. L'última pista que es té sobre aquesta parella és que es va trobar el seu vehicle al refugi Colomers al poble d'Espot. Això és, de moment, tot el que sabem.
Doncs seguirem els esdeveniments, esperem que...
Que estiguin bé, que s'hagin perdut i...
Exacte, en fi. Que estiguin sa i estalvis i que sigui un ensurt com tants ensurts anem coneixent, en fi, de tant en tant. Anem amb un cas que és un cas de pel·lícula que ha cridat molt l'atenció, ha estat una de les notícies més llegides a La Vanguardia Digital, i és el cas d'un broker que feia classes d'inversió al Barcelona Trading Academy. Ha fugit amb més de 2 milions d'euros, uns diners que hauria estafat els seus alumnes i els inversors que havien confiat en ell. A veure, Toni, explica'ns una mica... Bueno, posa'ns una mica en antecedents de qui era aquest broker i què és el que feia.
Doncs aquest broker es deia Raúl B. De moment no podem desvelar quin era el cognom, perquè, en fi, encara no ha estat jutjat, no? I per tant, doncs, en fi, abans de posar-li la diana, doncs, tot i així, de moment el que l'acusen són 56 clients estafats per aquest broker. Aquest broker és una persona, doncs, que va venir a Barcelona fa un parell d'anys, va muntar la seva pròpia acadèmia de trading. El trading són aquestes inversions que juguen amb molt de risc i en el qual, doncs, tu inverteixes i en qüestió de poques hores treus els diners. I jugues d'aquesta manera, són operacions d'alt risc, però que també et poden reportar un alt benefici. Això, doncs, té una tècnica. Hi ha diverses persones, doncs, arreu del món i fins i tot també, doncs, a les xarxes socials, doncs, que expliquen quina és la seva fórmula màgica per guanyar diners, i aquesta persona tenia la seva i la volia compartir entre tots els seus clients i tots els seus alumnes, perquè va crear aquesta acadèmia en les quals impartia uns cursets per explicar com podien invertir i d'aquesta manera guanyar molts diners. Hi ha diverses persones, una cinquantena, seixantena d'alumnes, doncs, que els va cridar l'atenció, es van apuntar a aquests cursets, que costaven uns 1.000 euros per cap i que duraven uns mesos, eh? I al mateix temps, aquesta persona el que feia és t'apadrinava, diguéssim, no? És a dir, feia també de consultor. Tu, si volies anar fent les teves inversions, aquesta persona et deia, doncs, vas bé, això no ho facis, això sí, i tal, no? Però al mateix temps, com que ja tenia tot, diguéssim, tota l'acadèmia muntada, aquests alumnes també, doncs, podien invertir juntament amb el seu mestre, amb el seu professor, amb aquest tal Raúl. I els deia, mira, jo tinc un fons d'inversió i en el qual jo et garanteixo que cada 3 mesos et donaré un 5% per sobre del capital que m'has aportat.
Un 5%?
Un 5%.
Això no t'ho dona avui en dia...
No, però és que, a més, aquest fons d'inversió li donava a ell entre un 10 i un 15%. Val? Aleshores deia, mira, tu em deixes els teus diners, jo guanyo entre un 10 i un 15, i a tu te'n dono 5 i la resta per mi. I això, clar, és el que tu dius, un 5% no t'ho dona ningú, no? I moltes d'aquestes persones, després de veure, doncs, que aquesta persona era una persona de confiança, perquè la descriuen com una persona molt propera, van dir, mira, doncs et deixaré una part dels meus estalvis. I la qüestió és que al principi aquesta persona anava pagant i els alumnes, també tenia inversors externs, doncs, que anaven allà a la Barcelona Trading Academy a donar-li part dels seus estalvis perquè els mogués, i la majoria de la gent estava molt contenta perquè realment li estaven donant els diners amb aquest 5% d'interès. El problema va ser quan el gener ja van començar a sospitar i van veure coses rares, no? Primer, que ja el termini amb el qual doncs, et pagava ja no havia de ser... Va dir, ara canviem les condicions i no serà a 3 mesos, sinó a 6 mesos. No? I a partir d'aquí ja comencen a dir, home, i ara per què canvien aquestes condicions? No? Però igualment la gent va seguir posant diners. El problema va ser quan al juliol ja comencen a haver-hi clients que ja no cobren, inversors que diuen, ostres, m'has de pagar, ja no m'estàs pagant, no sé què, no sé quantos, ell comença a posar excuses, i al final ja, quan veuen que no està pagant i que està passant alguna cosa estranya, va fins i tot el propietari del seu pis, que també li havia confiat els seus diners, pica a la porta, no respon, passa un mes, i al final diu, saps què, tirarem la porta avall a veure on està aquest tio. I va ser, la sorpresa va ser que, òbviament, van tirar la porta avall i allà ja no hi havia ningú. Aquesta persona s'ha fugat amb els diners doncs, que li havien confiat tots aquests 56 inversors. La quantitat inicialment defraudada, estem parlant de 2,1 milions d'euros, però clar que si li sumes els interessos que aquest senyor es va comprometre a donar-te, perquè hi havia un contracte pel mig, doncs la suma del frau podria ser entre 8 i 10 milions d'euros. Val? De moment no se sap res, tots aquests 56 afectats que hi ha per aquest broker doncs, han interposat una denúncia al jutjat d'instrucció número 3 de Barcelona, que ara ha de decidir si l'accepta i si dicta un ordre de detenció i de crida i cerca per aquesta persona, que de moment no sabem on està, però alguns tenen la sospita que potser està a Mèxic, perquè ell és mexicà. I també hi ha una altra curiositat que jo crec que també explica molt com ha anat tot aquest engany. Aquest tal Raül es deixava veure amb cotxes d'alta gamma, tenia un Ferrari...
He vist la fotografia que heu publicat a La Vanguardia. No sé quin és el cotxe
no sé
que surt,
quin cotxe però... és, jo tampoc, perquè no sóc expert.
Sí, però és un cotxe superesportiu.
Superesportiu. I és això, era una mica fatxenda, no? D'aquests de que li agradava molt fardar de tot el que tenia, dels diners que tenia... gràcies a la seva manera d'operar en aquests mercats. I clar, això, segons diuen els afectats a la denúncia, era un fet que acabava atraient els inversors de dir, escolta, si aquest tio porta aquest tren de vida tan alt, doncs vol dir que realment està tocant pasta, no? Mm-hmm. Per tant, si ell la té, doncs potser també nosaltres. Mm-hmm. No?
Podem parlar amb un dels afectats d'aquesta estafa, que és en Pau. Pau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre la nostra petició. Tu ets un dels alumnes damnificats per aquest estafador. Feia gaire temps que et donava classes?
Perdona? No t'he sentit desatallat, perdona?
Deia que sí. Feia gaire temps que et donava classes. Fa quant que el coneixies, aquest professor, aquest Raül B?
Sí, jo amb el Raül començo al segon trimestre, més o menys, del 19. Jo ja estava interessat en tot el tema del trading i de més, parlant amb amics que feien i de més, em diuen, mira, hi ha aquest tio, tal, sé què, és molt proper, és molt amable, i això, no sé, seria el març aproximadament del 19, és quan començo a fer els cursets que fa.
Mm-hmm. I com ell, com passava de donar la classe a dius que invertíssiu a través d'ell, que ell gestionaria i que us donaria beneficis? Com en quin moment ho feia, això? Després de la classe, en petit comitè, com funcionava? Com establia aquest lligam, aquest reclam amb vosaltres?
Sí, la veritat és que no era... no sé com dir-ho, no era violent ni algú que et digués, o sigui, tinc aquí un fons, fot pasta que guanyaràs pasta. És a dir, era supernatural. És a dir, nosaltres, per exemple, no vam invertir en el primer trimestre. És a dir, van passar mesos, vam entendre, no?, pues com funciona tot això de les petites inversions del trading, no?, que pots, pues, des d'inversions de minuts, no?, operacions de minuts a hores o setmanes, i ho feia de forma molt natural. És a dir, tu anaves fent, anaves practicant, tenies les teves operacions en demo i de més, i arribava un moment que sortia el tema de forma natural, no? De dir, ostres, com puc fer per rentabilitzar els diners quan jo encara no en sé prou? Jo què sé, a lo millor ell t'explicava, o un altre company, no?, et deia, no, pues té un fons i no sé què. És a dir, era com molt orgànic tot, molt natural. Mm. No era que et pressionés ni que... No.
I hola, bona tarda, Pau. Tu comentaves que era una persona, això, molt propera, no? És a dir, fins al punt de que no sé si el podíeu considerar un amic, però sí que, no sé, per exemple, no sé si tu, és a dir, coneixia quina era la teva situació, la teva família, és a dir, era una persona del teu entorn ja, no?
Sí, 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 jo, bueno, en el meu cas, li preguntava sempre per la meva dona, què tal la dona, què tal els nens, bueno, tinc un nen que té un any, i bueno, pues, quan va néixer va preguntar, ostres, què tal, no sé què, tot bé. Era això, era una persona propera, i això és el que realment fa més fàstic, no?, de la seva persona, que, bueno, el meu cas és el que és, però hi ha altres persones que són casos iguals o pitjors. És a dir, els inversors al final som gent normal i corrent que guanya uns diners, no? Pues jo què sé, si tu guanyes 1.000 euros i dius, ostres, pues si puc treure'm un sobresou, o si, jo què sé, hi ha un, per exemple, una inversora, una companya dintre del grup d'inversors que estava embarassada i que s'havia quedat sense feina i bueno, va pensar que el Raül l'ajudaria. El Raül, de fet, això potser és el juny, que el Raül ja estava a punt de marxar, i li diu que sí, que com no té feina i que tindrà un nen, doncs que inverteixi, que l'ajudarà, perquè això és el que ell li aportava, ajudar. És a dir, l'inversor, ho dic perquè hi ha gent, no, que pensa que ens volem fer rics quan invertim en coses d'aquestes, o que ens volem comprar un Ferrari com ell. Tot el contrari, no? Som gent treballadora normal, que té família, que potser el que vols és, pues, estalviar una miqueta per poder anar, jo què sé,
Euro Disney amb els nens, no?
Tal qual, o pagar els estudis, o pagar l'anglès, o pagar el bàsquet, jo què sé. Res, treure una mica de benefici, bueno, per tenir que l'esperat i que el banc et doni un zero, pues, assumeixes que té un alt risc, però bueno.
I el Toni Muñoz ens parlava de que són 56 les persones ara mateix afectades. A partir de quin moment veieu que, o sigui, te n'adones tu, Pau, que no ets l'únic, sinó que hi ha d'altra gent? Com sorgeix el boca-orella aquest de dir, doncs a mi també m'ha passat, doncs a mi m'ha passat, doncs... És a dir, a partir de quin moment veieu la dimensió del que ha fet aquest professor?
Ell el que feia, tu més o menys veies que el fons anava molt bé, perquè ell el que feia trimestralment et donava uns reportings, vale, uns informes, i deia, mira, de forma, diré entre cometes, transparent, perquè ara ja no saps el que és cert i el que és mentida,
yeah.
Però et deia, mira, jo he operat amb aquestes coses, m'ho invento, vale, per fer una fàcil. Pues sí, jo he invertit amb el petroli, no, que va fotre el bajón aquell que va pujar, i vaig fer, pues, aquest dia, amb aquests calés, i m'ha reportat això. I ho he ficat amb l'IBEX 35, i he ficat el que sigui. És a dir, ho pots veure, no?, a la seva plataforma de on operava, del broker, pues, ho podies veure. I trimestralment, pues, feia com, diguem, una reunió amb els diferents inversors, i on feia el seu reporting. I, clar, tu veies que inicialment, pues, era 1 milió, 2 milions, després anava pujant, fins que va arribar, pues, això, no?, a inversió realment, realment gran. El que passa que nosaltres hi ha un moment, bueno, nosaltres, clar, ara quedarà rara la frase que diré, però en el fons tinc una part conservadora, ¿vale? I nosaltres vam dir un moment, bueno, ja està, ens ha donat una rentabilitat, això està molt bé, però anem a treure tots els calés perquè no ho veiem com algo a llarg plaç, ¿vale? Aleshores, bueno, quan vam començar a intentar treure els diners, pues, el que deia el Toni abans, no? El gener ja comença a donar problemes, no? És que m'estan bloquejant els comptes dels bancs, és que, bueno, no sé què... Però al final, el que dèiem abans, no? S'havia generat, pues, aquesta confiança i tontos de nosaltres, al final, intentaves ajudar. I li deies, bueno, Raül, no passa res, pues esperem uns mesos i treure els calés i ja em pagues. Però hi ha un moment, no?, que és quan el propietari del pis, on ell viu, que veu que no hi ha res, perquè nosaltres entre nosaltres ja parlàvem, no?, alguns que ens coneixíem, però és ell realment qui dona la salta a la llebre, no?, quan diu, no hi ha ningú, i envia un mail. Tenia un mail on s'explicava, no?, aquests reportings que deia a tots els inversors. Doncs ell agafa aquest mail, no?, al propietari del pis, i envia un mail dient, senyors, aquest senyor, no es conec, però aquest senyor, el Raül, s'ha fugat. Segurament s'ha inversors igual que jo, i bueno, doncs hem de fer alguna cosa. I és això, pues serà l'agost, a principis d'agost, quan passa tot això.
Com era el Raül? És a dir, era un... És a dir, això de, que hem vist, aquesta fotografia que vam publicar a La Vanguardia amb aquest cotxe de luxe, amb aquests rellotges d'alta gamma, això ho portava sempre? És a dir, era una manera per atraure més inversors, de dir, mira quants diners tinc?
I a mi no és una cosa que sigui la raó, de pes per invertir o no. Sí que és cert que el trading té aquest mundillo, no?, per darrere, en el meu punt de vista, una mica caspós, vale? d'intentar pues, demostrar que tens molts calés. Igual que el Raül, ja no diré noms, no?, per no quedar malament amb altres tradings d'Espanya coneguts, però que també et venen una mica aquesta història, no?, de tenir una qualitat de vida alta i de més. Al final ell, pues, bueno, era aquesta forma de ser, no?, on bueno, pues, tenia els seus cotxes, i encara això es compartia, eh? És a dir, et deia, vols donar una volta, vols agafar el meu cotxe? És a dir, hi havia companys, no?, inversors també, que bueno, pues, si li feien gràcies als cotxes, a mi perquè no m'agraden els cotxes i no li dono valor, eh? Però bueno, ell tenia aquest estil de vida, una mica fanfarrón, però bueno, són formes de fer, no?, igual que anar a sopar por ahí, o anar-se al Soto, no?, al Soco, o llocs d'aquests, bueno, era la seva forma de fer.
Mm-hmm. I tu ara, Pau, ara, a toro passat, és a dir, tu veus molt clar l'engany ara, o... És a dir, durant... Mentre tu estaves convivint amb ell i tal, suposo que, òbviament, hi ha aquesta relació de confiança i no penses que mai t'enganyarà, però ara, quan tu mires la mirada enrere, tu creus que ell ja tenia intenció d'enganyar-vos des d'un primer moment, o que simplement se li va complicar la cosa i al final no va saber com pagar?
No et sabria dir. Al final, és el que dius tu, no? Si penses que algú t'enganyarà, no li dones ni un euro. Això és obvi, no? Sí que és cert, en el meu cas... jo vaig veure coses que a mi no m'agradaven. No m'agradaven perquè al principi, quan comences a invertir, pues, hi ha més poca gent, i tu el que esperes és que sigui molt més professional tot, no? Sigui molt més automàtic, no hi ha desviacions a l'hora dels pagaments o de notificacions, i tot això no anava millor, anava pitjor, perquè tenia més clients, més inversors, i tenia més càrrega de feina. Aleshores, jo clar, a mi això em donava inseguretat. Per això jo al gener intento ja treure els calés, perquè a mi no m'agradava. I no ho veia com algo a llarg plaç. Òbviament, ara, quan penses tot i totes les coses, doncs dius, pues sí, soc tonto. I és el que segurament molta gent pensa, ara mateix, de tots nosaltres. És una... jo personalment, el que crec és que a nivell de societat som bastant tristos, no? És la part de tenir poca autoestima, no? I per un cas, no? El cas del Raül... És molt trist la teva vida si has de robar calés per ser feliç i viure. I per altra banda, no? la poca empatia que segurament tindrà molta gent, amb nosaltres, que dirà, és que sou uns avariciosos, és que volíeu guanyar duros a quatre pessetes i tot això. I és realment tot el contrari. Segurament digues.
No, anava a preguntar una última qüestió, si no en té una altra, el Toni Muñoz. I és, heu parlat, suposo, que amb advocats, no?, sobre aquesta qüestió.
Sí.
Què us diuen? Com ho podeu... Què és el que podeu fer per anar, en aquest cas, bueno, per intentar ni que sigui recuperar d'alguna manera el part dels diners que el Raül té?
Sí, això... Bueno, el primer que vam fer, òbviament, va ser anar als Mossos i fer la denúncia, i els mateixos Mossos, la veritat que, en el meu cas, quan vaig fer la denúncia, ja t'aconsellen, no? Ja et diuen, mira, aquest tipus d'estafes, i més amb gent que és de fora i de més... El primer que et diuen és busca un bon advocat, i deixa-ho a les seves mans, que són els que en saben. I això és el que vam fer. Vam agafar el advocat del Fuster Fabra, i realment el que fem és confiar en ell 100% i esperar que puguem arribar a una bona solució. Realment el primer objectiu és que l'agafin i que el fotin a la presó i que no pugui enganyar ningú més. Això és el primordial. A partir d'aquí, pues, ja intentarem recuperar diners, ja intentarem recuperar interessos, i ja intentarem pues, tot el que vingui. Però el principal és que aquesta persona no torni a enganyar ningú.
Perquè, Pau, heu intentat contactar amb ell? Ho heu aconseguit? I teniu algun indici o alguna pista sobre on pot estar?
La veritat és que l'últim cop que jo parlo amb ell és l'última de juliol. L'última de juliol, que és quan ell ja s'havia fugat, li hem...
I què diu?
Què passa amb la pasta, tio? Has de pagar, no?, el que ens havies dit, sí, cap problema, ho estic fent, no sé què, ens truca, no?, perquè hi ha un moment que li diem, hòstia, aquest silenci no és agradable i no ens sembla raonable ni acceptable. I ens truca, i això a les 11 de la nit, ens truca i ens diu no, acabo de fer el pagament, no us preocupeu, això un divendres, i diem, bueno, doncs envia'ns el rebut, l'evidència conforme has pagat, no?, el rebut del banc. Ostres, és que ara m'agafeu, que he sortit a sopar, no puc, no sé què. I des d'aquell moment, bueno, la meva dona, quan penja, diu, ens l'està colant. Dic, bueno, si ens la cola ja no té més opció que fugar-se. I des d'aquell moment ja no va contestar cap WhatsApp, ja no ens va agafar les trucades mai. Fins ara que no sabem res més.
Pau, moltíssimes gràcies pel teu testimoni.
Gràcies a vosaltres.
Que tingueu molta sort.
Moltes gràcies.
Gràcies. Bona tarda. Gràcies. El cas del Pau, un dels afectats, d'aquests 56 afectats per aquest professor del...
Broker.
Sí, aquest broker...
El trader.
Barcelona Trading Academy. En fi, va. Anem amb, si et sembla, Toni, amb una última qüestió. Parlem d'un crim que té a Girona esgarrifada, si més no.
Sí.
Ha estat un crim, en fi, que ara mateix no té massa explicació. Els Mossos d'Esquadra han descobert aquest cap de setmana el cos de la víctima al seu domicili, que presentava signes de violència. Un crim d'una infermera a Girona. Què sabem d'aquest crim?
Doncs ben poca cosa, eh? Però és que els Mossos d'Esquadra tampoc no és que tinguin les coses molt clares quan només han passat 3 dies des que van trobar el cadàver. Recordem, doncs, que va aparèixer el cadàver d'aquesta dona a la carretera de Barcelona de Girona. Va ser sobre les 10 del matí, quan agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana a Girona doncs es van adreçar a un domicili perquè un familiar havia localitzat una dona morta a l'interior del pis. Es veu que l'escena del crim, per dir-ho, per no ser molt dur, era molt, molt violenta, molt violenta. I aleshores, clar, aquí sempre miren una cosa. Hi ha hagut un robatori, però per la violència que tenia, que presentava tota l'escena, doncs no ho sembla, no? I aleshores ara estan mirant, tenen diverses línies d'investigació obertes, i té una particularitat, doncs, aquesta escena del crim, i és que aquesta dona, doncs, estava lligada amb unes brides i tenia un fort cop al cap. I a partir de... I la porta, per accedir al domicili, no estava forçada. Per tant, és a dir, o era alguna persona que tenia claus, o va ser, no sé, alguna... que la dona des de dins, doncs, va obrir
alguna persona que coneixia.
Potser la coneixia, o potser no. Això també és una cosa, doncs, que estan mirant. Era una infermera que treballava, doncs, a la clínica Girona, era la supervisora de l'àrea de nefrologia i diàlisi de la clínica, una molt bona persona que...
Sí, és bo que molta gent la coneixia.
Que tothom coneixia, sí, i que sí. Ningú s'explica qui li pot haver fet això, perquè en principi era una persona molt estimada per tothom.
Però no en sabem res més, de moment.
De moment, no. Ja et dic, els Mossos d'Esquadra estan intentant trobar una línia d'investigació que s'acabi reforçant, perquè sempre, òbviament, quan no saps res, doncs obres diverses hipòtesis, i en aquest cas encara no en tenen una de definida.
I acabarem amb una història que és un clàssic del senyor Marcelí. Acabarem amb el senyor dels crancs, un home de 70 anys que portava 25 anys... Bueno, 70 anys és jove, perdó.
Jove.
70 anys...
Sí, comparat, si en tens 100...
Per això ho dic, jove.
Sí, comparat amb vostè,
sí,
clar.
Sí. Dic que portava 25 anys espoliant jaciments i que havia arribat a acumular, atenció, més de 8.000 fòssils, com aquell carrer.
Fixa't.
Se'l coneixia com el senyor dels crancs, perquè el que més li agradava era col·leccionar restes d'aquests crustacis. El Toni Miós ha estat posant fil a l'agulla i ens hem assabentat d'aquest cas perquè els Mossos d'Esquadra han intervingut els fòssils espoliats. Com ha anat aquesta troballa?
Doncs mira, van fer...
Atenció, 25 anys, eh?
Sí, sí, clar. És que al final tot això són mica, de mica en mica, no? Van trobant...
S'ha omplert la pica de crancs.
Sí,
la pica.
Clar, diversos jaciments denunciaven...
Quan ets graciós de totes. No hi ha res a dir. No hi ha res a fer.
Doncs això, denunciar. Diversos jaciments van anar denunciant al llarg d'aquests 20...
Que els hi fotien els crancs.
I al final tot ha anat a parar a la mateixa persona, que és aquest senyor de 70 anys, que els Mossos d'Esquadra van fer un operatiu el passat 26 de juliol, doncs, que va permetre recuperar milers de fòssils mil·lenaris, i també van recollir mapes, documentació dels jaciments paleontològics, diapositives, tot de material que tenia aquesta persona. I clar, tu preguntaràs, home, una cosa és que hagin trobat els fòssils, però com saben que feia 25
ara,
anys que el robaven?
Com pot ser,
no? Doncs clar, aquest senyor li han trobat una targeteta de memòria amb les fotografies de tots els fòssils que després els jaciments havien denunciat la seva desaparició.
Per ara, imagina't una sessió de diapositives de fòssils, eh? Si a vegades hi ha les vacances, les de les vacances ja no es pot resistir, imagina't sessió de diapositives de fòssils. De quants fòssils? 8.000. 8.000 diapositives
de fòssils. O les fotos d'una boda. Què prefereix, senyor Marcelí?
No, bueno, a vegades hi ha bodes. Perdoni, hi ha bodes que semblen de fòssils, eh?
Sí, sí, és veritat. Són ja casaments que són fòssils de crancs. Ja té raó, ja.
És així?
Sí, sí. En fi, alguna última...
No, simplement que aquest senyor, de mesura cautelar, aviam, li pot caure una pena de 3 anys de presó.
I ara, home...
¿De quan no se poden agafar los fòssils?
Però...
Digues, Toni, digues.
No, que simplement, com a mesura cautelar, no el deixen que acostar-se a cap jaciment de
cap. Home, em pensava que l'havien fixat a casa amb pesos de fòssils, sí, perquè no es mogui. Com un globo aerostàtic, saps? Que es quedi a casa perquè deixi de pispar. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per haver-nos acompanyat. 3 minuts passen de 2:15 de la tarda. Tot seguit ens n'anem al cinema i ho farem amb Sergi Pàmies.